Al voltant de la memòria, dels relats, del desplaçament i de l'art, l'escriptora Dubravka Ugresic va anar ordint una de les trajectòries més sòlides de la literatura europea, una obra que, sense ser directament autobiogràfica, dialoga, òbviament, amb el conflicte lingüístic i nacional, amb les conseqüències de l'exili forçat i amb l'herència cultural de l'ex-Iugoslàvia. I ara ens arriba, per primer cop en català, de la mà d'Angla Editorial i en traducció de Pau Sanchis Ferrer, el llibre El Museu de la Rendició Incondicional, un dels textos més interessants per entrar en el món d'Ugresic, un àlbum d'imatges, de records i de referències que és un bagul fascinant, ple de gestos, evocacions i molta literatura. Parlem d'Ugresic i d'aquest museu amb una de les escriptores que més l'admiren, la Mònica Batet, també amb el traductor Pau Sanchis i en companyia d'en Jordi Puntí, l'Anna Vallbona i l'Olf Beltran. Avui, amb incondicionalitat, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Veig sedmi dan je kišilo, ko sam nam daje čitav svijet zaboravljen. A ti si se nasmiješio i nebo se nasmiješio.
Som-hi, obrim, per tant, saludant la Mònica Batet. Què tal? Ben tornada al programa.
Hola.
Com estàs?
Bé.
Jordi Puntí.
Què tal? Com esteu?
Molt bé, Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Què dius? I Olf Beltran.
Com anem?
Avui celebrant, ja ho sabeu, l'obra de Dubravka Ugresic amb una... Jo deia abans a la Mònica, abans de començar, per rescabalar-nos d'una conversa pendent, perquè si recordeu, quan la Mònica Batet va venir a Ciutat Maragda a parlar de la seva novel·la, al final de tot el programa es va quedar parlant amb en Jordi. Tu te'n recordes també?
Sí, també, també.
I però va ser una conversa que el temps i les necessitats de la ràdio doncs, van avortar i va quedar allà pendent i avui era la, no? Hem reprès, no sé quan fa, un any i mig d'això?
Sí. Sí, era l'abril del 2023,
veus?
Em sembla.
Bon.
Sí.
Tindrem una horeta per reparar aquell deute. D'entrada, també, amb moltes ganes de celebrar la primera edició en català de la seva obra, el Museu de la Rendició Incondicional, un dels títols importants de la seva bibliografia, no? amb aquesta novel·la que té traduïda pel Pau Sanchis, també a Angla Editorial, i jo diria la primera incomoditat o aclariment important és el terme mateix de novel·la, no? Perquè la pertinença és una qüestió sobre la qual ella també reflexiona. És un llibre que és assaig, és crònica de viatges, dietari, és àlbum, és memòria en molts sentits, no? I segueix una mica aquesta idea que ha suscitat moltes vegades de Viktor Shklovsky, no? Quan diu no vull vestir una història, vull escriure sobre les coses i els pensaments, rebutjant les etiquetes de gènere. La Mònica Batet heu de saber que ha llegit pràcticament, no sé, segurament tot Ugresic, no?
però
una part important de la seva producció que no és petita, de manera que això és una constant, no? En la seva obra.
Sí, mira, jo volia començar dient una frase que diu un dels personatges del Museu de la Rendició Incondicional, que és els fragments que passen a Berlín.
Sí.
Que hi ha un personatge que es diu Richard. Uh-huh. I hi ha un moment que diu crec que estic tenint una aventura sentimental amb aquesta ciutat, referint-se a Berlín. Doncs jo crec que estic tenint una aventura sentimental amb la Dubravka Ugresic des de fa més de 2 anys. Jo justament vaig començar llegint El Museu de la Rendició Incondicional, però el vaig llegir en castellà. Uh-huh. En el seu moment, i a mi el que em va interessar és això, aquest és, no és.
Clar.
No? És novel·la, no és novel·la, és assaig, no és assaig, no? Aquest híbrid. Sí, que també quan llegeixes assaigs d'ella també et qüestiones si és assaig.
Sí, sí.
Aquesta textualitat que hi ha en ella és una de les coses que a mi em va interessar.
De fet, és un híbrid que s'obre híbridament l'interior, a la panxa d'un elefant, no?
Un elefant marí.
Un elefant marí, que és important, a Berlín, no? I de fet, és una narració que s'obre i es tanca a Berlín, i sí, que abraça èpoques i tradicions i desplaçaments diversos, no? Però és la recopilació d'objectes, una cosa també molt, molt paraquiana, no? Que ella treballa, que és la numeració, no?
Sí.
Com a manera, segurament, una de les grans, no només en aquesta novel·la, o en aquest llibre, ja dic, el terme és incòmode, no? Que és l'exili o els exilis diversos dels personatges forçats en molts casos, no? De com els expatriats
segurament a través, en molts casos, dels objectes, de les fotografies, recordem que la Gubert deia aquesta foto, no? Mirant de restituir precisament aquesta memòria personal i familiar, no? A través de tot això.
De fet, ella ho diu al llibre, i jo l'altre dia, a vegades quan tinc crisis de fe importants, em miro alguna entrevista que li han fet a la Dubrab, que llavors recupero la fe. I l'altre dia estava veient una entrevista que ella, jo crec que just havia acabat d'escriure aquest llibre, i com deambulava per un mercat d'Amsterdam, i explicava que això també ho explica el llibre, no? Que quan hi va haver la guerra, la gent quan marxava de casa, el que agafaven eren els àlbums de fotografia, no? Sí. I explica que això també s'explica al Museu de la Rendició Incondicional, que el Ratko Mladic, quan estava a punt de bombardejar Sarajevo, va trucar un amic i va dir: tens 15 minuts, agafa els àlbums de fotos, no? Perquè les fotografies són la memòria, com també ho són els llibres.
És molt bèstia aquest moment, no? De com efectivament ella i incorpora aquesta idea també a les fotografies, la mare també, que es fa fer l'última fotografia, que segurament serà l'últim record, l'últim moment, no?
Sí, però que no li agrada gaire l'última fotografia, llavors la treu, al final, la fotografia. I clar, una altra cosa també és aquesta relació amb la mare que es va repetint. Sí. Vull dir que ella moltes vegades diu, en algunes entrevistes, diu: jo cada llibre que he fet és diferent. Sí, però sí que hi ha uns elements recurrents, que són l'exili, el folklore, a les últimes novel·les, i la mare, la relació que té amb la mare, i després el fet d'haver d'exiliar-se gran, també. Perquè ella sempre comenta que ella es va exiliar amb una edat que la gent normal no s'exilia. La gent no s'exilia als 40 anys, s'exilia als 20.
Deixeu-me saludar també el Pau Sánchez, que ens el citava. Què tal, Pau? Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Escolta'm, gràcies primer de tot per atendre'ns. Estem aquí ben acompanyats amb la Mònica, amb l'Anna, amb en Jordi, amb l'Olf, parlant de la primera, de la novel·la, tornem-hi, del llibre, perquè em costa el terme, del Museu de la Rendició Incondicional, que tu has traduït. Suposo que un llibre, ara parlàvem de la incomoditat del gènere i d'etiquetar-lo de moltes maneres. Tu en algun moment, cap al final, parles precisament d'aquest collage de referències lingüístiques i literàries, no? De manera que m'imagino que l'experiència de traducció també és diferent de fer seguir una història més seriada, com t'ha tocat altres casos, no?
Sí, de fet, clar, una de les dificultats, perquè no és un llibre que lingüísticament tinga moltes dificultats, però en canvi sí que desfer tot aquest entramat de referències literàries era el que més feina donava. Anar buscant les referències als escriptors russos, sobretot quan moltes vegades en català no teníem la traducció. Per tant, calia fer traduccions interposades que fan una miqueta de vertigen.
O no, perquè tenim un fragment inèdit de Gogol, gràcies a Miquel Cabal, que segurament li vas demanar tu també. Vull dir que tenim aquí...
Sí, exacte. En algun cas he tingut la sort de trobar fragments que encara no estaven publicats, però que el Miquel molt amablement em va donar permís per incloure el llibre, efectivament. Sí, per això que hi havia una feina de recerca que és molt divertida, però que és complicada, és complexa. I ella fa aquest collage, que ja és un poc marca de la casa, perquè de fet una de les seues primeres novel·les, de l'any 81, ja va escriure una novel·la que ella etiquetava com a patchwork roman, com a novel·la patchwork. Mm-hmm. O sigui, que ja és una cosa que solia fer.
Sí, és una estètica, no? No sé si la paraula postmoderna seria adequada en aquest cas, perquè amb una certa postmodernitat s'ha dedicat també a aquesta idea del patchwork, no? O del pastitx.
Exacte.
Jo volia preguntar-te com és la llengua de la Dubravka Ugresic. Com és? Perquè, clar, ella parla segur escriu en croata, però probablement escriu en un croata que no sé si s'adapta exactament als dies actuals, al present, en la mesura en què és una llengua d'algú que ha marxat i que s'ha exiliat i que des d'un punt de vista purament pràctic probablement canvia una mica, però també des d'un punt de vista ideològic. La idea de triar unes determinades paraules i no d'altres, no? Perquè, a més, pel poc que sé, hi ha aquest dilema entre el serbo-croata i el croata, no? Com és la seva llengua?
Sí, a veure, ell el que fa necessitat és que, evidentment, efectivament, no és una llengua, no és un croat molt marcat, no tendeix al particularisme, per dir-ho així, sinó que fa, escriuen en l'estàndard, clar, és que en el que sí que hi ha hagut sempre, fins i tot quan serbi i croat legalment tenen la mateixa llengua en Iugoslàvia, això és uns estàndards diferenciats. Hi havia un estàndard croat i hi havia un estàndard serbi, això ha existit en temps de Iugoslàvia. Llavors, ella utilitza aquest estàndard culte literari croat i el que fa és no marcar-lo. No el marca amb molts particularismes i, evidentment, no té una tendència que en algun moment sí que poden haver tingut altres escriptors més nacionalistes, precisament de voler distanciar-se. També diria que això és una llengua que es manté molt en un nivell molt literari, va molt poc a buscar dialectalismes, a localismes, i en aquest sentit es manté molt per sobre d'aquesta disputa.
Jo, Pau, hola, sóc la Mònica. Hola. Et volia fer una pregunta. Tu vas ser lector a Zadar, oi? Estic confosa.
Sí, a Zadar, sí. De fet, allà ens vam trobar amb Jordi una vegada.
Sí. I jo et volia preguntar si quan tu eres lector allà era una de les autores que tu veies a les llibreries o que la gent en parlava. Perquè, clar, com que ella va fer aquesta opció de criticar les decisions polítiques i marxar del país, no sé si estava gaire ben vista.
A veure, sí que hi era, a les llibreries els seus llibres es trobaven. Pensa que jo vaig anar-hi el 2006, que ja eren uns altres, en un altre moment. Ella realment diria que són els anys 90 quan va patir aquesta època d'ostracisme, diguem. I sí que hi era, però tampoc era una de les autores més presents, en realitat. El que passa és que això, autores com ella o com Matvejevich, que havien tingut una internacionalització important, sí que, clar, estaven presents a les llibreries. I, per exemple, a Zagreb, que era la capital i, per tant, el món cultural era més actiu, més viu, sí que la seva figura en el món literari, en el món cultural, sí que gaudia de respecte i d'admiració, almenys en cercles en què jo em vaig moure.
És que a mi em va sorprendre perquè jo vaig anar a Zagreb el 2023, just que feia un mes que ella havia mort, i em sembla que quan ens vam conèixer tu i jo a la Setmana del Llibre t'ho vaig comentar, que jo esperava que a les llibreries ella seria, no?, els aparadors, i no la vaig veure enlloc, i va ser una cosa que em va sorprendre.
No és una presència, és a dir, no hi havia una gran presència, no estava a l'ordre del dia, no era una autora, però sí, els llibres hi eren, però evidentment no era una autora reivindicada ni era una autora que estiguera tota l'estona a les taules de novetats. Però jo sí que després he anat comprant els seus llibres quan he anat a Zagreb, quan he anat a Belgrat, quan he anat a Zadar, i més o menys els vas trobant, i sí que diria que en els últims anys s'han anat reeditant. Ara, des de que va morir, la veritat és que no he tornat i no t'ho sabria dir. Mm-hmm. Però jo els llibres els he trobat, sense una presència bassegadora, però els he trobat.
Sí, la impressió és que hi ha hagut una restitució, no?, de mica en mica lenta. Jo, les dues vegades que he estat també a Zagreb, i a més envoltat d'escriptors, jo he deixat anar la pregunta, érem 5 anys de diferència, o 6, més o menys, he deixat anar la pregunta, veus que en autors més grans hi ha una incomoditat, per mi era bastant clara, i fins i tot quan apretaves i feies preguntes veies que els costava, i en canvi amb autors més joves crec que no, crec que això està com molt superat, també perquè ella va tornar, diguem-ne, habitualment tornava a Zagreb per xerrades o així, no és que hagués desaparegut completament, no?
No, de fet ella hi tenia casa a Zagreb, de fet això és una de les coses, tenia un pis a Zagreb i tornava sovint, i a la Guineu, que és el següent llibre que per cert ja he traduït, i que
esperem amb ànsia.
Quan surt, Pau?
Sí que, al març.
Al març, el tenim a tocar.
Exacte. I doncs sí que vaja, que ens hem de prendre els llibres d'Eurasic amb pinces les qüestions biogràfiques, perquè ella mateixa ho diu, que això no són autobiografies, són llibres en què hi ha un personatge que s'assembla a ella, però vaja. En qualsevol cas, ella té casa a Zagreb i tornava sovint, però sí que és veritat que hi tornava amb incomoditat. I el que diu Jordi, sí que és veritat que jo crec que generacions posteriors segurament se la miren d'una altra manera que els seus contemporanis, per dir-ho així, que els seus coetanis. Per exemple, l'Alana Bastasich n'ha parlat molt i molt bé, per dir algun nom que coneguem.
Més
no?
jove, i que també el Pau Sánchez ha traduït no? els dos llibres de Periscopi, diria.
Exacte, sí.
Atrapa la llebre i sí.
Que ho comenteu, jo anava a esmentar el nom de l'Alana Bastasich justament perquè crec que té una manera d'apropar-se a la memòria, en aquest cas, del país i a la ferida del país amb la guerra dels 90, d'una manera molt similar, salvant les distàncies, però al final hi ha un... l'Aurècich pot semblar-nos una mica més realista, autobiogràfica o més o menys autobiogràfica o no, però és veritat que hi ha una força d'elements simbòlics que crec que les uneix bastant. I aleshores, jo també, Pau, també et volia demanar la qüestió de justament aquesta estructura, aquestes estructures, vaja, que els que la coneixeu més ho sabeu millor, que utilitza l'autora per tractar l'exili, la guerra, la memòria. No sé si en el seu moment van sorprendre molt, si es veien com massa... com un artefacte literari que no tocava en aquell moment, que allunyava, no sé, un realisme que es reclamava, o no tant? No, vull dir, si va sorprendre la pròpia tradició literària de l'ex-Iugoslàvia.
Ahir sí que ho agafo una miqueta amb pinces la pregunta, Anna, perquè tampoc tinc tanta informació de com va ser rebuda als anys 90, més enllà de que va haver un moment en què va ser condemnada a l'ostracisme. Però entenc que, efectivament, la seva manera, a banda de la qüestió política, la manera literària d'acostar-se al fet de la guerra i tot això devia desconcertar bastant, perquè si mires altres obres d'aquells anys van per una altra banda, no? per reflectir els fets, per una qüestió més de testimoni, no? Estic pensant en una altra autora, en la Slavenka Drakulic, que el que fa és donar un testimoni molt cru de les violacions massives a dones, i que fa un relat molt realista i molt cru. I el que fa Aurècich és una altra cosa. I suposa que sí que devia ser desconcertant, però ja et dic, no tinc la informació exacta.
Sí, si no m'equivoco, aquest ostracisme o aquesta persecució d'Aurècich ve l'any 90-91 a partir d'un article que publica sobre, jo crec que molta gent deu tenir a casa, aquelles llaunetes que posava una mena de cartellet d'aire pur de... Croàcia, la República Democràtica Alemanya, la República Federal d'Alemanya, que es van posar de moda als 90.
Jo tinc ella... un tros al mur de Berlín, però com tant...
Jo també. Ella va fer broma o va treure punta en aquest element, diguéssim, en aquesta mena de souvenir. Va denunciar el nacionalisme rampant de l'època, que conduiria a la guerra, a les guerres balcàniques, a les guerres de l'antiga Iugoslàvia, i a partir d'aquí va ser perseguida i es va convertir, això ho sabeu potser millor vosaltres, no?, en una de les cinc bruixes. Van ser cinc dones, totes amb carrera acadèmica, escriptores, etc., que van ser posades en el punt de mira i van ser considerades traïdores a la pàtria. I també s'ha de dir que l'Aurècich no només, com saps també, Mònica, amb la lectura dels seus assajos, no només va ser molt crítica amb la política de Tuchman, amb la política dels 90, sinó que va mantenir aquest nivell de crítica agudíssima al llarg de les dècades posteriors. És duríssima amb la Croàcia post-iugoslava.
Sí.
I, per exemple, amb la situació de la dona, cosa que pot sorprendre no, els que no hi estem avesats. Ella diu que la condició de la dona a l'antiga Iugoslàvia era millor que la Croàcia actual, on han tingut una presidenta de la República, però tot i això, per ella, estan pitjor.
I una altra cosa que ella també critica constantment és el fet de la divisió lingüística, no? Sí. Diu, abans era una llengua i ara en són tres, però si ens entenem igual, no? I això ella, als assajos i amb aquestes novel·les que no són novel·les, ella ho va... ho va traient.
Té aquest llibre que és la... No sé si està traduït al castellà, The Culture of Lies.
Jo aquest... Bé, aquest, abans que em diguéssiu de venir, el vaig encarregar perquè l'han reeditat.
En castellà? En castellà també?
No, en anglès.
En anglès.
En anglès.
Jo he rescatat una cita que la tenia apuntada feia temps i l'he tornat a buscar precisament sobre tota aquesta qüestió, perquè ella parla de la... Diu que l'absència d'una única literatura nacional i relativament lliure feia que fos impossible la dissidència. O sigui, com que no hi havia un referent nacional i nacionalista, diu, fins i tot la dissidència es vivia com una cosa interior. Si no podies publicar a Zagreb, publicaves a Ljubljana i a l'inrevés. I tampoc hi havia exactament una cultura underground, paral·lela o alternativa, perquè no calia. I llavors diu, l'escriptor literari de Iugoslàvia, això és cita textual, traduïda per mi de l'anglès, o sigui més o menys textual. L'escriptor literari de Iugoslàvia, de l'antiga Iugoslàvia, s'entén, vivia en un centre literari orientat i obert a l'oest, però al mateix temps obert a tots els diferents centres que hi havia a l'interior de Iugoslàvia. L'espai cultural era compartit, fet de diverses tradicions culturals i lingüístiques que es comunicaven les unes amb les altres. I més avall diu, i aquesta realitat es va esbocinar com un mirall. Cada peça reflectia la seva pròpia veritat. En aquest moment, la gent de l'antiga Iugoslàvia, no, el moment en què ho escriu ella, s'estan convencent els uns als altres que tot allò d'abans era una mentida, que mai no va existir. Perquè si hagués existit de debò, com és que va passar el que va passar? Es pregunten, no? I ella, diguem-ne, té una mirada crítica davant d'aquest esbocinament o aquest trencament, que és el que fa que cadascú hagi de preservar i de defensar el seu petit territori, no? I en aquest sentit... Quan, i això tu, Pau, segur que ho has viscut molt de prop i que probablement hi tens una mirada molt més atenta, però la sensació que és que justament en el moment en què tens una llengua pròpia que et defineix, com que l'has de definir per contraposició a les altres llengües d'un territori que comparties i que agafen un pes que no és només un pes cultural, sinó que és un pes ètnic, fins i tot, doncs això fa que sigui molt més difícil de conviure, no?
Sí, a veure, el que insisteix molt, no, en el tema, en la qüestió lingüística, que és normal, tractant-se d'una escriptora, és la seva ferramenta principal, i efectivament, clar, en realitat també el que passa és que el que es trenca és un diàleg cultural, no? Hi ha un espai cultural que de sobte en són tres o quatre i sobretot aquesta és la principal crítica que ella fa. I després insistís molt pel que jo que deia Mònica abans de la realitat, en una cosa que després, reprenent també el que deia Anna de la Lana Bastasich, en aquesta cosa de que la realitat desapareix, o sigui, n'hi ha com una reinterpretació de la realitat i allò que era realitat ja no ho és. I en els seus llibres entra moltes vegades un element fantàstic. És un element fantàstic que en realitat el que està volent dir és que hi ha una realitat que havia existit que s'intenta negar després de la guerra, no? A partir dels diferents processos d'independència dels estats ex-jugoslaus. Llavors, en realitat és més una sensació de perdre la terra sota els peus i, a més, de no tindre ja una llengua compartida amb els altres pobles, i hi ha com insisteix molt en aquesta sensació de vertigen, no? De com, de sobte, una sèrie de certeses desapareixen, no?
Pau, sé que has de marxar, no et volem entretenir més estona, només un parell de coses breus abans d'acabar. Una és un dubte fonètic. M'ha semblat que la tònica la posaves a la U, Ugrasic, o és simplement...
Sí, a la U,
ja m'ho semblava.
Sí, sí, sí.
I la segona és, nosaltres hem disfrutat molt al Museu de la Rendició Incondicional, digue'ns alguna cosa per la qual ens encantarà la guineu, que sortirà el mes de març. Què és el que més t'ha agradat de traduir-lo?
La guineu és interessantíssim, però jo que parlàvem de la construcció de les realitats, clar, perquè ella no és... Clar, és molt crítica amb els processos nacionalistes que acaben en la guerra dels 90, i això ens pot semblar que amb Iugoslàvia no ho és tant. Sí que és veritat que amb Iugoslàvia no ho és tant, però a la guineu hi ha tota una revisió de la persecució que varen patir els avantguardistes russos com Daniil Harms i Boris Pilniak, etc., als anys 20-30 per l'estalinisme, i com en realitat és un llibre en el que la figura de dels escriptors està constantment perseguida, i això siga per l'autoritarisme que siga, no? I aleshores, en realitat és un llibre que parla molt de tot això, de com primera, com la realitat és manipulable, i que és el que dèiem abans, i segona, per les diferents persecucions que es poden patir des de diferents ideologies, no des d'una en concret. I a banda, jo crec que a la Guineu troba una forma d'explicar, o sigui, troba la fórmula perfecta d'allò que ja assaja en el museu i en altres llibres com el Ficcionari americà, etc. Guineu és molt redona.
Magnífic, doncs veus, no en tenim un, sinó uns quants motius per tornar-la a llegir en la teva traducció. Pau Sánchez, moltes gràcies. Ara en seguirem parlant de tot plegat. Gràcies per aquest Museu de Rendició Incondicional i fins una altra. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na ča.
Seguim per tant a Ciutat Maragda, avui parlant de Dubravka Ugresic. Ja ens ha quedat clar que ara en parlàvem amb Pau Sánchez, i la Mònica Batet anava dient que sí, amb la Guineu, que jo sé que és un llibre que també...
Sí, sí, per mi la Guineu és un llibre extraordinari. A més, una cosa, que és un llibre que ella escriu, que ja té més de 60 anys, i el tema aquest, no?, de l'etatisme, que només els joves escriuen coses originals i tal, doncs ella escriu un llibre magnífic, que és la Guineu, i una altra cosa que fa la Guineu també és parlar de literatura, és a dir, sí que parla, és veritat, d'aquests autors del Carms i del Pilniak, que van ser executats, no només perseguits, els van executar a tots dos, però després també és molt important una reflexió que fa ella de com s'escriuen els contes. I aleshores ella parla d'un llibre del Boris Pilniak, bé, un llibre, un conte que és molt curtet, que jo us recomano que us el llegiu, el conte, que es diu Un cuento sobre cómo se escriben los cuentos. Que és un conte amb caixes xineses dintre. I llavors ella tot aquesta novel·la, entre cometes, reflexiona sobre com s'escriu i parla també del sistema literari, i deixa, ara faré servir una expressió que fan servir a les Terres de l'Ebre, de caldo de gatet, una se vaig estudiar molts de les Terres de l'Ebre jo, una escola d'escriptura molt ben valorada de Turí, si voleu dir quina és.
L'escola Holden?
Sí,
ah, sí,
la deixa de caldo de gatet.
Per quina raó?
Doncs perquè, bé, ella explica que va allà amb aquesta gent que està aprenent a escriure, però que realment són gent que potser tampoc llegeixen tant.
Això crec que és un mal compartit per moltes escoles d'escriptura.
Sí, i que barregen temes perquè, diu, fan esport i fan literatura. Com pot ser això? El que porta la Holden és un que havia estat futbolista. I llavors ella, quan va allà, es troba, va fer una xerrada que gairebé ningú dels que la va escoltar sap qui és. I ella diu, home, però no podien mirar la Wikipedia qui era, no? I així ella, clar, no? Perquè és aquesta ironia que també té ella, no? I aleshores fa una reflexió també sobre aquest sistema literari que, de fet, ella ja havia fet amb un llibre que es diu Gràcies por no leer, que allí deixa de caldo de gatet tot el sistema literari.
Caldo de gatet, ens l'apuntem per sempre més, no? Caram, bueno, ja buscarem això. És veritat que per lligar-ho amb la Guineu en el Museu de la Rendició Incondicional la literatura hi és per tot, per descomptat, i fins i tot moltes vegades els capítols s'obren, no?, amb referències, però és que tota aquesta idea de l'avantguarda russa
i
els artistes de la vida quotidiana i aquell de les escombraries, una obra singularíssima, no?
Ella, de fet, aquí al museu, clar, jo la primera novel·la que vaig llegir d'ella va ser El museu. Tu m'has comentat que vas començar...
Jo vaig començar pels assajos, sí.
I puc preguntar per què hi vas començar?
Perquè era el que s'havia traduït.
Ah, d'acord.
I em va arribar, era una editorial de Madrid petita, que era La Fàbrica, que havia publicat Gràcies por no leer, i em va interessar molt com assagista. Ara bé, jo crec que realment el llibre per entrar a l'Ugresic, o Ugresic, és el Museu de la Rendició Incondicional. O sigui, crec que és, això, abans tu, David, has dit novel·la entre cometes, no? Sí. Que és aquest dubte que hi ha, però ella, a l'entrada, diguem-ne, en el text inicial,
ja t'ho diu,
parla de novel·la. Sí, sí. No? Diu, és una novel·la. Llavors, jo crec que és una novel·la orgànica, és a dir, crec que és molt inseparable, encara que ella digui que no és autobiogràfica, o que no hem de pensar, no hem de pensar què és ella, i evidentment és una novel·la, per tant estem en el territori de la ficció, però és orgànica en la mesura en què si ella no existís, la novel·la no existiria, perquè tot el que surt té a veure amb la seva vida nòmada. És una vida d'exili, que com tu deies, és un exili que comença als 40 anys, però jo m'agrada més la idea de vida nòmada. És una persona que la Ugresic, jo la vaig tractar molt breument una vegada, però també de veure en entrevistes i això. És una persona que durant molts anys aquesta vida d'exili la va portar a residències d'escriptors i anar amunt i avall i a canviar de país, i això es veu a Lisboa, es veu a Anglaterra, es veu a Estats Units constantment, i la seva mirada és una mirada de nòmada sempre amb estupor. O sigui, no hi ha difícil, no hi ha gairebé mai nostàlgia en les seves paraules, i gairebé sempre hi ha una mirada atenta de dir, oh, què passa en el món, no? I això, i és una mirada caòtica. O sigui, és un caos ordenat. Ella agafa, i la novel·la aquesta és això, agafa coses molt diferents, i qui l'acaba ordenant és la seva mirada, és la seva visió sobre el món, sobre les coses que ja dic, és una visió que primer comença com a través de colònies d'escriptors, després s'instal·la a Amsterdam, es posa a viure allà, li donen la residència, però com que té èxit com a escriptora, continua voltant molt. Llavors pot anar a Bali de vacances, o pot anar a un festival literari, i la prova, i a Boston, no? I aquí hi ha un episodi amb aquella tal Lucy, que és una descripció és un episodi extraordinari, és un 10 pàgines o menys, però és una descripció de les persones que viuen en aquesta mena d'exili que és la migració, diguem-ne, i la migració amb uns pares que van marxar, però amb una inconstància màxima. És una persona que es diu, se sent molt sensible, i en realitat és molt incòmoda, no? Aquesta Lucy. I aleshores jo crec que el llibre té això, i quan dic que és una bona porta d'entrada és perquè crec que després ha continuat fent això millorant-ho. Ha entès que el treball que feia amb els assajos el podia vincular millor a través d'aquesta barreja entre ficció, no? Que no té cap problema per quan convé posar-hi una escena o un episodi, que és l'episodi de les amigues jugant al tarot, que apareix un àngel, no?
Sí. Aquest element fantàstic.
Jo crec que es pot entendre perfectament. Sí. No és una autora que necessiti o no spoilers, o sigui, no. En realitat la llegeixes per altres raons.
I pots llegir-la fragmentada, és a dir, no cal que ho llegeixis tot, si vols. Pots agafar també algun capítol i ja està. Vull dir que si hi ha alguna cosa que et fa farragosa...
De fet, jo crec que aquest llibre té moments una mica, per mi una mica, i l'he rellegit ara, perquè sí, l'havia llegit, i té moments que no aguanten tan bé el pas del temps, però bueno, és igual, que cadascú s'agafi els seus i...
No, hi ha un assaig, un petit article a No hay nadie en casa, que es titula justament La maleta.
T'interrompo un moment.
No.
Jo vaig apuntar La maleta de Doblatov.
Jo també hi vaig pensar.
No, mira, llegeixo perquè em sembla que havia Tom. Diu, en la literatura, el exilio en general muestra su cara romántica. En la realidad, el exiliado vive su reverso traumático. El estado de exilio conlleva un desgarro rebelde, pero también una sumisión servil en el proceso de asunción del nuevo hogar. La única manera que tiene el exiliado de dominar los traumas del exilio es precisamente no dominarlos, sino vivirlos como un estado permanente, convertir la sala de espera en una alegre ideología de vida, experimentar la esquizofrenia del exilio como la norma de la normalidad i respetar solo a un dios, la maleta. I acaba justament aquest article dient, que també és una prova del seu humor, no? Diu, porque si alguna vez gano un premio serio en la lotería, sé lo primero que me compraré. East, West, home is best. Casi todo el mundo está de acuerdo en ello. Casi todo el mundo siempre se equivoca. East, West, Suitcase.
Ai, sí, sí, me n'en recordo d'això. Sí. Jo volia dir que m'he posat a parlar amb el Jordi, que jo també vaig començar amb el Museu de la Rendició Incondicional, després vaig anar cap a Guineu. I que ara, clar, me l'he tornat a rellegir per no fer gaire el ridícul avui que venia i tot això. I clar, me n'he adonat que ell aquí ja parla de dos personatges molt importants que sortiran a la Guineu, que són el Pilniac, que és la primera part de Guineu, i després d'aquest home que va viure tan pocs anys, que és el d'Oiber Lenin, que és un escriptor que ella el llegeix amb una nota a peu de pàgina i a partir d'aquí ella durant anys arrossega la història d'aquest senyor i la converteix en història real quan escriu la Guineu.
Que bo.
Sí, clar, sí. És que jo escoltant-vos em va de lida perquè jo he entrat per primera vegada ara amb la Ugre Sitja amb el Museu de la Rendició Incondicional. A mi em feu pensar també que en aquest llibre ell aconsegueix fer una cosa que és molt difícil, que és al capdavall d'escapdallar històries al voltant de l'exili, que és l'exili, la memòria, el record, és un dels grans temes d'aquest llibre i
d'altres. Sí.
Però alhora està descapdallant la seva pròpia poètica, en certa manera. És a dir, això va de bracet, l'experiència de l'exili i escriure aquesta experiència i estar-se interrogant de com escriure de l'exili, no? O, per exemple, no? O de la migració, o d'aquesta intempèrie, d'aquest record. I llavors, el que comentava ara en Jordi, no? Aquesta escena amb la Lucy, que és molt pertorbadora al capdavall aquesta escena, perquè és algú que en un primer moment se li presenta per entrevistar-la, i llavors allò no és una entrevista exactament, sinó que és una trobada molt tensa, per d'alguna manera, no? I en aquest passatge, ella es pregunta... i estem ja a la pàgina 184, no? Però ja hem acumulat tota una sèrie de, diguéssim, de fotos d'aquest àlbum o de materials de l'àlbum, no? Perquè el llibre va fent com un... El llibre és un àlbum, un enorme àlbum de fotos, de materials, de retalls, d'autors, d'artistes de la quotidianitat, d'escombraries, de coses menors, de sensacions, enormement sensitiu. I clar, a la pàgina 184, doncs, s'interroga sobre això, com descriure l'exili, i ella diu que l'exili, o almenys la forma completament extenuant que jo havia viscut d'exili, és una condició incommensurable a la pregunta que li fa aquesta Lucy, no? I després segueix dient, sí, es pot descriure a través de tota una colla d'elements, els segells, el passaport, els punts geogràfics, les distàncies, les adreces temporals, coses que ha intentat fer, en certa manera, perquè hi ha moltes enumeracions, però acaba dient, una descripció d'aquesta mena no significa gran cosa. Bé, l'estic adaptant perquè ho diu amb una pregunta, no? Clar, aquí hi ha com una clau en el sentit de com faig per mastegar jo i fer mastegar el lector aquest exili, no? I aquest exili que és especial, que és... i especial també per tots els elements que heu comentat de com marxa ella del país, de la polèmica, de ser assenyalada. I llavors jo crec que això és com si es reflectís en la forma que ella troba de retratar tot això, o de fer-ne literatura, vaja, que és una enorme llibertat, perquè com fa anar tots aquests elements... L'enorme barreja que fa amb tot això, per altres raons que després explicaré, m'ha fet pensar, per exemple, en un autor recent, o sigui, en Buong, un autor d'origen vietnamita nord-americà, que va sortir en català i castellà en Anagram, en aquest món, per un moment som grandiosos. M'hi ha fet pensar per aquesta raó de gairebé de passar com en espiral constantment per un seguit de llocs, no? Anar repassant obsessivament els àlbums, anar repassant la ciutat de Berlín, que en aquest llibre és molt important, i a més anar repassant sobre qui ha parlat de Berlín, qui abans ha fet aquest altre trajecte, no? I això aconsegueix realment un efecte molt especial de realment aconseguir això que ell es pregunta de com retratar aquest exili, no? Que és això, fixar-se en aquests elements quotidians, fixar-se en coses aparentment menudes, resseguir àlbums...
És, totalment, és molt especial. I és una paraula per mi és clau sobre això, que és la llibertat, no? Perquè hi ha un altre ritornello, una mena de leitmotiv, quan ella parla de l'exili que va sortint, que té a veure amb la idea de somni, no? I ella diu, a l'exiliat sí. Li sembla que la condició sí. De l'exili té l'estructura d'un somni, de sobte com en un somni es presenten algunes cares que havia oblidat, que potser mai havia conegut, alguns espais que segurament veu per primera vegada, però que li sembla que coneix d'alguna cosa, no? I aquesta idea es va repetint també de manera...
Ella té un assaig que és l'assaig que va llegir quan va estar aquí a un Cosmòpolis, jo diria que l'any 2012, una cosa així, i ella va llegir un assaig en aquell Cosmòpolis que era un assaig sobre els arxius, sobre la importància dels arxius per conservar la memòria. Però ella deia, jo en realitat no he tret res, no he anat mai als arxius, no he tret mai res dels arxius, sinó que al contrari, jo m'he convertit en un arxiu. Per què? Perquè la seva mirada... I, de fet, els llibres tenen aquest component. En la mesura en què són fragmentaris i va tirant cap aquí, cap allà, té un component d'arxiu, de recollir històries, de recollir personatges, moments, escenes, fotos, sí, sí. I convertir-ho en el seu arxiu personal. No? És un, diguem-ne, és la, probablement és l'exercici que fa el narrador de ficció. El narrador històric que busca la història va a buscar l'arxiu i l'explica, no? El narrador de ficció crea l'arxiu a partir de la història, podríem dir. Jo crec que aquest joc, ella l'explicava molt bé i crec que és molt definitori de la seva manera d'escriure i de treballar i de mirar-s'ho, no?
Sobre aquesta qüestió de les etiquetes i la seva incomoditat amb les etiquetes, clar, per exemple, ella no se sentia còmoda quan la tractaven d'escriptora croata, perquè, entre altres coses, el seu país, almenys durant molts anys, no la van considerar una escriptora croata. I, de fet, en alguna entrevista he trobat que ella es trobava una mica més còmoda amb el terme de post-iugoslava.
Post-iugoslava.
Sí, sí, post-iugoslava. Sí, sí.
Però després, per exemple, sobre aquesta qüestió, aquí a No hay nadie en casa, en parla de les etiquetes i diu que aquestes etiquetes acaben fent malbé la mateixa literatura perquè la carreguen d'una manera innecessària, perquè limiten i abreugen la lectura, però aleshores també se n'adona que està molt sola en aquest combat, perquè la majoria dels altres escriptors, de les altres escriptores, ja els hi va bé. Per què els hi va bé? D'una banda, perquè es perpetua aquells vells esquemes de les literatures nacionals, però sobretot ara, perquè ara, almenys a finals del segle XX, que és quan escriu aquest article, no? Perquè també se n'adona que el mercat literari modern ho afavoreix. I a vegades hi ha escriptors, escriptores, que han aconseguit fer una certa carrera a base de presentar-se amb la seva identitat nacional. Diu, i és molt, molt curt, diu, perquè el mercado sempre necessita a un búlgaro, a un serbio, a un croata i a un albanès. A uno, más desconcierten. I llavors, sobre la qüestió, diguéssim,
això
un altre...
Això també és molt català,
sí, diria. Sí, exacte. Sí.
Doncs aquesta altra sí. També etiqueta del postmodernisme, no? Si és una autora postmoderna. Amb això ella sembla que s'hi trobava una miqueta més còmoda, no? I distingia molt, és a dir, ella diu, el postmodernisme hi ha encara una continuïtat històrica, amb estratègies com l'homenatge, el préstec, la paròdia, la reconstrucció. L'edat digital és una altra cosa. L'edat digital, diu, recorda una papilla caòtica feta de préstecs múltiples i aleatoris. Diu, el plagi i la còpia anuncien la fi de qualsevol art. De manera que, altre cop, ens trobem amb una visió, no diria apocalíptica, però una visió molt crítica, molt agudament crítica d'aquella actualitat, perquè ara ja ens situem a finals de la dècada anterior a la nostra.
Tot això que dèieu, no, de que ella no se sent còmoda, que li diguin escriptora croata i tot això, de fet, ella en molts dels seus llibres parla de la iugonostàlgia, no? Mm. Que és aquesta enyorança del Tito, oi? Que tenen molta gent. I una altra cosa que a mi m'interessa de diversos llibres d'ella és quan parla de quan es troben els exiliats... Com es comporten, sí. No? Tu ets dels nostres o tu no ets dels nostres. I ella té una pseudonovel·la És que, que es diu El Ministerio del Dolor,
sí.
Que jo la vaig llegir primer en anagrama i ara Impedimenta l'ha recuperat. Sí. I voldria llegir un fragment que parla justament de tots aquests refugiats que hi ha arran de la guerra dels Balcans, no? I diu, los refugiados de Eslovenia, los croatas, se movían hacia Zagreb, hacia Istria, hacia el mar. Los refugiados de Bosnia, hacia el sur, a Croacia, hacia el este, a Serbia. Los serbios de Croacia la abandonaban sigilosamente hasta que más tarde los expulsaron en masa. Los húngaros de Voivodina fueron entrando en Hungría con discreción. Más adelante también muchos serbios siguieron sus pasos. Asimismo, los albaneses de Kosovo no tardaron en ponerse en movimiento. La historia no iba a terminar tan deprisa. No? I és tot aquest moviment de població que ella sempre que pot ho posa.
És que sempre, jo crec que sempre...
Ella té uns temes recurrents.
Pel que he vist al Museu de la Rendició Incondicional, sempre va reflectint aquest moviment, no? Com un corrent continu que mai s'atura, perquè quan parla de la mare també d'una altra banda, és a dir, és com si en certa manera el seu lloc fos el seu lloc, i també segurament el seu gènere fos un territori transfronterer, no?
Sí,
com a gènere literari, com a estil d'escriure, i també gairebé com a lloc vital. I això crec que la meva percepció de primer impacte a Ugresic és que això la fa com molt especial, perquè llavors constantment et fa anar per un lloc que és ambigu, per un lloc que és diferent, de nou amb aquesta idea d'enorme llibertat personal, crec que es va reflectint en la mirada, no? I que alhora, per exemple, el que comentàvem abans de la relació realitat-ficció, ella hi juga molt amb els elements fantàstics, però alhora quan, David, no, comentaves allò de... Que a mi m'ha fet moltíssima gràcia això dels... d'aquests artistes de les escombraries...
Sí, Kabakov, no? I tot l'home de les escombraries, li dius. Sí, és boníssim,
aquesta idea de... No? Com alguns artistes reflectien la realitat soviètica, doncs al pintar-la, en realitat en creen una de nova, que llavors es torna a reproduir. És a dir, són tot com aquests... O sigui, es torna a reproduir d'una altra manera, i és com que la ficció es posa en la realitat. Jo crec que això lliga amb el que anàveu comentant d'aquesta història irreal del propi país o de la pròpia memòria, què ha passat, què no ha passat, però alhora dona molts fruits per fer-ne literatura, no? Per estar jugant constantment amb això, amb la frontera irreal de realitat i ficció.
I el contingut també es lliga amb la forma, perquè aquests artistes de la quotidianitat, si recordeu, hi ha un moment, una expressió que m'agrada molt, que diu que són col·leccionistes de rampoines, no? I d'alguna forma també va col·leccionant mirades, moments.
Sí, els objectes i la imatge d'aquest elefant marí que comença, de fet... Sí. Jo crec que no és casual que el llibre comenci i acabi a Berlín, que és la ciutat dels emigrats per antonomàsia, i és una mena de no-lloc.
I és una barreja de moltes coses.
No-lloc, post-lloc, de diferents maneres.
I aleshores... I la mare, i les fotos de la mare, en realitat, són és Croàcia. I és la idea del món que ha quedat enrere, i que d'alguna manera viu en l'estupefacció, perquè és aquesta mare que hi ha un moment que ja no sap si ha de guardar o no ha de guardar les condecoracions del seu marit, del pare d'ella, no? Que ja, o sigui, que també viu, per entendre'ns, per mi, quan parla de la mare, està parlant d'allò que ha perdut, però que en realitat tampoc que la seva mare, en el final, allò que ha perdut és la part de Iugoslàvia, no? La part de la Croàcia.
Clar, és que llegint-la entens també el que és la història dels Balcans, que és que ja hi ha un moment, bueno, diversos moments molt macos en què va dient gairebé d'una manera juganera aquests van estar en el costat correcte, que després va ser l'incorrecte, o no, de la història.
Sí, això passa amb totes les guerres, Això passa amb totes les guerres.
I això, i m'ho has de permetre, Mònica, però això a mi m'ha fet pensar en Una història és una pedra llançada al riu, per aquest element simbòlic.
Aquí.
No, és veritat.
A veure.
No, col·loquem-ho, no, amb la teva darrera novel·la, justament per aquest element simbòlic que s'eleva de la història, és a dir, que agafa la història en majúscules, però que s'eleva de la història del llibre, que és això, el costat bo, el costat dolent, no? Això d'una banda. I llavors també amb el que dèiem d'aquesta qüestió de Berlín i del pes que té Berlín al llibre i l'aigua de Berlín i tots els corrents.
I el cel. I els àngels. Que també surten citats els àngels.
Els àngels, sí, sí, clar, sí. També a mi m'ha semblat que no era casual doncs que això que tiquem una novel·la recent, una novel·la també feta de molts materials, novel·la recent en català d'en Francesc Serés, El món interior, que juga amb la idea de, és a dir, que explica doncs, com ell i la seva dona es troben a Berlín amb l'arribada dels refugiats de la guerra d'Ucraïna i que juga amb un àlbum familiar d'una família alemanya que troba com això, de manera, es pot dir que atzarosa, i que, o que l'àlbum el troba vell, no ho saps, i que és l'àlbum doncs d'una família que abans de la Segona Guerra Mundial comença a construir la seva casa i coronant la casa amb una bandera nazi, no? Clar, aquests àlbums com un agafador gairebé d'una cosa tangible de ciutats, de llocs travessats per la història més virulenta i tot sovint la devastació, no?
Sí, sí. De fet, hi ha un moment que ella diu que els àlbums ordenen els fets a la vida, no? I van sortint, i a partir també és, d'una certa forma, estructuralment un leitmotiv o un motor que va... o un rosebud, fins i tot, que desperta tot de records, que aquí no és una maleta, sinó una bossa de pell de porc, si recordeu. De la qual van sortint també fotografies.
Jo crec que aquesta novel·la té moltes capes i que no... n'has de fer diverses lectures, perquè jo la primera lectura que vaig fer, jo he de dir que jo vaig llegir l'Ugrèixic, perdó, quan jo hi havia escrit, és una història, és una pedra d'ençà al riu, i vaig estar contenta, bueno, sobretot quan vaig llegir Zorro, perquè vaig pensar, si jo hagués llegit Zorro quan estava escrivint una història, és una pedra d'ençà al riu, m'hauria influenciat d'alguna manera, i el que jo hauria escrit hauria estat una altra cosa, però jo volia escriure el que he escrit, clar, no? Però això...
Però hi pots reconèixer elements paral·lelismes i per això t'interessa.
I tant, clar, jo quan vaig començar amb aquesta, amb la primera, no?
L'Histori del dolor.
No, jo, el Museu de la Rendició, que comença en Berlín, ja em va guanyar aquesta senyora. Volia explicar, si m'ho permeteu, que jo he arribat a tres autors d'una manera... també una mica així màgica, podríem dir, i que són autors que a mi després m'han influenciat molt a l'hora d'escriure, que són Cortázar, Doblatov, amb la maleta, i després ella, perquè Cortázar sí que és veritat que me n'havien parlat a la carrera, però un dia que vaig entrar en una llibreria vaig veure el primer volum de Cuentos Completos, i va ser com si em diguessin, hola, mira'm, i el mateix me va passar amb Doblatov, i el mateix me va passar amb aquesta senyora, perquè jo visc a Tarragona, i la llibreria La Capona tancava, i aleshores van posar els llibres més barats. I jo, com addicte als llibres que sóc, perquè això és una addicció, doncs vaig anar-hi perquè eren més barats, i vaig anar començant a mirar, i vaig veure aquest nom. I jo me n'anava la setmana següent, me n'anava a Sarajevo, i aleshores vaig pensar, mira, agafem aquest llibre que ja em sonava d'alguna cosa. És a dir, que aquesta senyora va arribar a mi no per cap imposició del mercat que ella critica, sinó pel fet que vaig mirar els llibres.
Et va venir a buscar, com aquell
vaig
qui diu.
Perquè te n'anaves a Sarajevo, eh?
Sí, a Sarajevo i a Belgrat.
Si has marxat a un altre lloc, segurament hauries triat un altre lloc.
Sí, i que vaig fer una visita que es deia La caiguda de Iugoslàvia, a Sarajevo.
Veus?
Tot així.
Tot lliga.
Tot lliga.
Jo, per incidir en la idea de les múltiples capes que deia la Mònica, et diria també que aquest llibre canvia segons l'època i l'edat en què el llegeixes. O sigui, jo l'he llegit per segona vegada 20 anys després. La mirada sobre la vida, quan en tens, com és el meu cas, 57, i se t'han mort els pares, entremig, diguem, aquests anys... és definitòria, o sigui, et llegeixes coses que penses, ostres, això no hi havia caigut, l'altra vegada hi vaig passar per sobre i em va interessar, d'alguna manera tinc la sensació que la primera lectura va ser més anecdòtica, més, probablement més fulgurant i també de sorpresa positiva, i en canvi aquesta ha sigut una lectura més reposada amb la sensació que m'estava explicant coses que tocaven nervi.
Sí, 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 sí. És una bona demostració, no?, de com la literatura en diferents lectures, diferents edats, també et diu i t'envia missatges diferents, no?
I dius, Mònica, que la mare hi surt sovint a l'obra sí. d'Ugrésic.
Sí, aquí diria que el Ministeri del Dolor surt, i després surt amb un llibre que a mi, clar, aquest és el més folclòric d'ella, que és Baba Yaga, Puso un Huevo, que parla de les Baba Yagas, que serien les nostres bruixes, d'acord? I aleshores ella va a Varna, Varna en ve baixa, a Bulgària, va a Bulgària perquè la seva mare li diu que hauria d'anar a Varna, mira no sé què, i ella queda amb una folclorista a Varna. Caram. I va com a recuperar la memòria de la mare. La mare hi és molt present, i la neboda també, la neboda, que entenc que és la filla del seu germà, que és ara, no sé, potser ja té 20 o 25 anys aquesta noia, la va citant, la va citant, com la modernitat, no? La neboda.
És que pensava que també Ugrésic ja ve molt barrejada, diguéssim, de casa, no? Perquè la mare és búlgara, el pare és un partisà, i la mare búlgara perd dues vegades el seu país, perquè se'n va del seu país, Bulgària, a més, si ho tinc ben entès, arriba a Iugoslàvia en un moment històric de moltes tensions entre Tito i els països, que no són el cas de Iugoslàvia, que segueixen una mica el dictat de Stalin, de manera que aquí també hi ha tensions, i després, clar, se li desfà el país d'acollida, el país amb el qual s'ha identificat, que és Iugoslàvia, de manera que és com un doble drama, no?, suposo. Mm.
I a més la mare arriba com enganyada, perquè coneix un home allà a Bulgària que li diu que s'hi casarà i aquestes coses que diuen a vegades els homes, no? I aleshores ella va cap allà, ella va cap allà i es troba doncs que no la cosa no era com ella esperava, i llavors coneix el pare d'ella, no? Que li diu com li diu alguna cosa, no sabia que les búlgares fossin tan guapes o alguna cosa d'aquestes.
Ah, sí.
Li entra d'aquesta manera, no? És una bona entrada, no?
Sí, sí, sí. No m'he trobat mai.
Búlgares.
Exacte.
Ja l'ha acudit de l'Eugenio, però deixem-ho.
Sí, sí. Hi ha una cosa que no sé si algú a la sala, diguem, ha pogut fer, però que m'hi vaig pensar, llàstima que has arribat tard, perquè fa 30 anys o 31, si he calculat bé, que va tancar, que és el museu que dona títol de l'obra, no? El Museu de Rendició Incondicional, en el que era abans el Berlín Oriental, no? Que vaja, que només la descripció que em fa devia ser fascinant, no? Amb cartells que et criden en rus, en cirílic, des de les parets, visca la pàtria, coses d'aquestes, no? No hi va, ningú hi ha anat, no?
No, però hi ha aquest museu del Checkpoint,
Charlie,
que també és una mica dels anys 90, eh? Que jo hi vaig anar fa relativament poc i no ha evolucionat amb el temps, aquest museu.
O aquest museu que ella cita, que abans en parlàvem amb l'Adolf, aquest museu que ella cita de
Amsterdam
mateix, que quan entres et diuen, si ara hi hagués una invasió nazi, tu què faries? I tens tres possibilitats. Com és?
Adaptar-te,
resistir-te,
i quin és l'altre?
I convertir-te, diguem, no? O sigui, convertir-te en un nazi, diguem, o adaptar-te a la realitat, deixar passar o resistir.
Adaptar-me, col·laborar, resistir.
Col·laborar, exacte.
Col·laborar o resistir.
La Mercè Ibars va escriure un article sobre això fa relativament aquest estiu, que citava aquestes frases, aquesta frase al VilaWeb.
Ella és algú que resisteix, però també diu que la major part de la gent s'hi adapta.
S'adapta. Sí, com aquí, mirem el franquisme d'aquí.
Sí.
Ja veuràs.
Sí. Clar, i tornant a Berlín un moment, però amb això és que ara m'hi has fet pensar en això del Checkpoint, no? Perquè és veritat que si passeges per Berlín tens una sensació estranya que s'assembla molt, jo crec, com ho explica aquí la Ugrésic, que és una sensació s'estàs trepitjant un lloc on la història ha trepitjat la ciutat. I tu gairebé que hi vas a ballar a claqué des de la teva comoditat, no? Clar, hi ha un moment que diu: les coses creen a Berlín relacions ben diverses. Berlín és com un elefant marí, agafant de nou la imatge d'aquest elefant marí amb què comença i acaba el llibre. Berlín és com un elefant marí que ha engolit massa coses indigestes. Per això cal caminar amb compte pels carrers de Berlín. Sense pensar-hi, el vianant trepitja la teulada o la tomba d'algú. L'asfalt és tan sols una fina capa que cobreix ossos humans. Estrelles grogues, esvàstiques negres, martells i falçs vermells es pateguen sota les cames del vianant sensible com escarbats. alhora és com molt poètic.
Sí. És que molts alemanys et diran que Berlín no és Alemanya, és una altra cosa. Sí. Hi ha Berlín i Alemanya.
Bueno, els americans també diuen que Nova York no és Amèrica.
Sí. T'he de dir, ara que deies de ballar claqué, justament al costat del checkpoint a Berlín hi ha un local, o hi havia, no sé si encara hi és, que és el Tränenpalast, que és el Palau de les Llàgrimes, que era on hi havia s'acomiadaven els que marxaven i els que es quedaven, que avui dia és una sala de concerts. Jo hi vaig anar a veure un concert fa uns quants anys, no sé si encara hi és, però vull dir que és això, l'adaptació dels temps moderns, no?
Boníssim. Jo volia, si em deixes, Mònica, un segon, el Ministeri del Dolor, reivindicar també, no és el cas, però la feina, perquè si algú, en Jordi deia abans, no l'havia llegit abans perquè no s'havia traduït. Bé, ara tenim la sort que en Pau Sanchis ho ha fet per Angle Editorial i que no únicament tenim el Museu de Rendició Incondicional, sinó que tindrem el mes de març la Guineu, però volia també reivindicar la feina d'Enrique Redel i d'Impedimenta, que han fet una, en fi, sostingudament una traducció de molts títols, no sé si en són 5 o algun més de Dubravka Ugresic. El Ministeri del Dolor la van rescatar l'any passat, l'havia publicat en el seu moment Anagrama, crec que Anagrama té el Ministeri del Dolor.
Sí, Anagrama va començar.
Això mateix, i l'assaig que té l'Adolf aquí també, no?
Amb Luisa Fernanda Garrido i Tihomir Pistelec.
Que són els que la tradueixen sempre.
És el tàndem, exacte, que sempre ha traduït i que, per cert, és el tàndem que en el seu moment diria que per Destino o per Anagrama fins i tot també va traduir el Breviario Mediterráneo de Matveyevich. Matveyevich també ha tingut el mateix tàndem de traductors.
I diria que ells per Zorro van guanyar un premi de traducció.
Per Zorro, per el llibre, eh?
Sí, per la traducció del Zorro, sí.
Molt bé, vull dir que tenim aquí també i
Baba
Yaga, exacte. Tu dius, en quin sentit deies més folclòric?
Home, perquè
no, Baba Yaga... Començant pel títol.
Sí. Baba Yaga t'explica, bé, d'una banda aquesta anada que ella fa a Bulgària, a Varna, i de l'altra la història de tres senyores una mica peculiars. I surten una sèrie de símbols folclòrics que al final ella te'ls analitza. Cada símbol folclòric, la pinta, l'espasa, la no sé què.
Un cop més els objectes.
Sí, si no t'agrada gaire el folclore, perquè ella ho analitza des d'un punt de vista folclòric, doncs si no t'agrada gaire, això més val que t'ho saltis. I llavors, al final, ella fa un al·legat a totes les Baba Yagas, que diu que són les dones. Puc llegir una cosa?
Sí, sisplau. No, aquest programa no s'acaba mai. Sembla que sí, però res, estem aquí per allargar-nos el que convingui sempre.
Estem aquí per allargar-nos.
Sí, parlem de bona literatura.
I clar, fa un al·legat i diu, les culpables de tot perquè han de ser les dones i a més les bruixes, perquè la Baba Yaga, que això és a tot el folclore eslau, són les nostres bruixes, no? Doncs per què es posen amb unes senyores grans que viuen soles, si no les haurien d'acusar de res, no? I llavors diu... que aquestes les dones del món, no?, que dejan de inclinarse ante unos varones que tienen los ojos inyectados en sangre, que han causado la muerte de millones de personas y siguen causándola, ellos son los que a su paso dejan calaveras humanas y luego la estúpida imaginación humana las cuelga en la valla de una anciana solitaria que vive en el linde de un bosque. Al final, és a dir, que quan tu passes tot aquest aparat folclòric, la part final és boníssima. A mi m'agrada el folclore i m'agrada l'aparat folclòric.
Això, els que t'hem llegit ho sabem, però de totes maneres, a més, no, m'ha agradat molt, Mònica, consells de lectura. Això us ho podeu saltar. Bé, potser no, i ara que ben explico.
Sí, però que és una d'aquestes autores, no?, que tu pots saltar coses.
Sí. Això sempre és una...
No, és com l'Ulisses de Joyce, que el pot saltar, que el Joaquim Mallafré ho deia, no?, que el vau entrevistar a vosaltres i ell comentava, i no cal que llegeixis tot, pots anar saltant. Doncs l'Ureixi, que és el mateix.
Ilie na ublu petrolejska lampa svietlos zrvenka stużutu na tebe loblato, kraj staroga plota i dvije, tri cigle na putu.
Oh, quines ganes de saber croat ara mateix, no? No us passa que no hi ha pena ni tocar això, aquestes coses i tal?
Sí, sí, em consta que tenen una tradició de música li, així de romàntica...
Sí.
No, molt important, eh?
I de cantautorat.
De Julio Iglesias... de Julio Iglesias, Alejandro Sanz...
Serà més Fabrizio André.
Sí, no, ja ho sé. Però vull dir que sí, molt que viva, també... molt viva, vull dir, realment...
Cançó melòdica sí, i sí. Així. Que... tinc poc explorat aquell territori musicalment. Hauríem d'anar-hi més, veus? Sí, com sigui, un plaer parlar avui de Dubravka Ugrešić, a més amb Mònica Batet, que n'és... una lectora incondicional des de fa molt de temps, no? I que hem saldat una mica, què creus? Hem saldat el deute sí. Pendent que teníem.
Mira, t'he de dir que l'única alegria, això, alegria forta que vaig tenir la setmana passada és quan me vau proposar venir, i la d'aquesta setmana ha estat venir a parlar de la Dubravka.
O sigui, jo... No, torna quan vulguis a parlar el que vulguis, perquè és un plaer.
Agraïdíssima.
Al contrari, un plaer. Que vagi molt bé, gràcies a la Mònica.
A vosaltres.
I per la lectura i compartir-la. Jordi.
Fins una altra, que vagi bé.
També per l'entusiasme. Que vagi bé, Anna Vallbona, que vagi bé. Alf Altran.
Fins aviat.
Rosa Silloé, Dolors Joanola i una mica de música.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I mai veig mirixer al llega anem i anem a petrolejska lampa svjetlost crvenkasto žutu na debelo blato kraj staroga plota i dvije, tri cigle na putu.